Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts, al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Anem per aquesta tercera hora d'avui dimarts amb el Català al carrer i, per tant, saludant la nostra anfitriona d'aquestes cites setmanals, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui, com sempre, hi haurà concurs, hi haurà aquests mots encreuats radiofònics. A més, n'arrosseguem un parell de la setmana passada, aviam si heu fet els deures i ens truqueu de seguida i ens doneu la solució. El llibre que avui regalem, com sempre, ja sé que em repeteixo molt, però és que és veritat, és un llibre d'aquells xulos de tapa dura, amb il·lustracions a tot color, molta il·lustració. Es titula La Valentina i el Llop de Sorra, de la sueca Asa Lind, traduït al català, i és de l'editorial Calandraca, que s'estrenava la setmana passada amb nosaltres. És un llibre que està a la frontera entre el que es considera literatura infantil i juvenil, per 10... 9, 10, 11 anys, en funció de la criatura. Aquest és el nostre premi, al qual optareu, així que obrim línies al 938-27-26-26. Però és que avui és una secció especial, perquè estem molt i molt ben acompanyats. L'estudi de Ràdio Vilafranca, l'estudi 1, està a petar. Hem afegit fins i tot un micro, perquè avui, Teresa, tenim voluntaris i aprenentes.
I tant, avui he vingut molt ben acompanyada, Això, a veure si ho repetim més sovint, perquè sempre va bé tenir col·laboracions. I avui venen a explicar-nos la seva experiència.
Voluntaris i aprenentes del programa de voluntariat per la llengua, que és molt i molt veterà, ja.
Sí, és un programa que abans ho comentàvem, ja de fet va començar, consta, diguéssim, des de l'any 2003, perquè abans del 2003 potser ja s'havien fet algunes experiències, però quan ja es va incorporar oficialment a través de la Direcció General de Política Lingüística i ja es va començar a fer a tot Catalunya, doncs és des de l'any 2003. O sigui que ja fa dies de tot això. I a més, Vilafranca va ser de les poblacions pioneres, de les primeres que ho va començar a fer i que ho vam anar ampliant de mica en mica i donant-hi més forma, no? Potser al principi es feia d'una manera més espontània i de mica en mica doncs, es va anar organitzant ja d'una manera més formal.
Doncs us presentem els nostres convidats. Tenim com a voluntaris el Joan Mateu, bon dia.
Bon dia a tothom.
I la Maria Àngels Padró, benvinguda.
Bon dia.
I dues aprenentes, la Paula González, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Marisa Encinas.
Hola, bon dia.
Tots quatre ens explicaran com ho fan. Abans, Joan o Maria Àngels, que teniu més facilitat amb el català, vosaltres formeu part d'un grup especial, particular, oi? Expliqueu-nos el funcionament d'aquest grupet vostre.
Sí, nosaltres, tot i que, per exemple, jo fa 6 anys que estic amb això del voluntariat per la llengua i he passat per diverses etapes. Vaig començar també amb parella simple i purament amb un aprenent o aprenenta. En la pandèmia va fer que aquesta aprenent i aprenenta només ens poguéssim veure per telemàticament. I des de fa un parell d'anys estem en un grup que ens trobem primer els dimecres i ara és els dimarts, en què som tres voluntaris i depèn de l'època, 4 o 5 aprenents. Hi ha aprenents que ens han manifestat que els hi és molt més fàcil agafar una paraula i relacionar-se únicament amb català quan estan en grup, perquè surten molts més temes de conversa que quan estàs únicament amb la teva parella, que és catalanoparlant i que a vegades queden una mica més tallats. I és una modalitat que és molt bonica i a aquella hora ens passa volant.
I on us trobeu, Maria Àngels, i com ho feu?
Ens trobem al Consorci de la Llengua. El que passa que, malauradament, tal com ha dit el Joan, l'any passat, em sembla que l'any passat i l'altre, la cosa per qüestió de pandèmia va quedar tallada i fèiem les reunions via telemàtica, però no és la mateixa. Aquest any hem pogut tornar a fer les sessions presencials i tothom està d'acord en que és molt més ric, molt més engrescador, vull dir, ho vius més bé, més intensament.
Tot i així, s'ha de dir que aquestes trobades en grup són excepcionals. El programa només preveu trobades en parella, perquè bé, està fet així i es creu que, és, que això és, clar, es participa més si només ets dos que si ets sis, no? Però bé, hem funcionat tan bé i cada any ens ho tornen a demanar i va bé que tornen a fer aquests grupets. Però és el grup excepció dins del programa del voluntariat.
De fet, entra una mica també l'amistat entre la gent.
Clar.
Vull dir, el trobar-se diversos és més fàcil. Els voluntaris ja ens han fet amics i els aprenents, doncs, n'hi ha que també, aquells que han durat més temps, n'hi ha que per circumstàncies, sobretot per la feina, el que mana sempre, no poden continuar, doncs, la seva estada pel grup és curteta. Però si no, doncs, es va creant uns vincles d'amistat que la veritat és que estan molt bé, són molt interessants.
Anirem parlant amb ells, amb aquests voluntaris, amb aquestes aprenentes, i mentrestant anirem fent concurs. Recordàvem que tenim dues paraules pendents. Quines eren les definicions, Teresa?
Va, n'hi ha una que jo diria que ja l'arrosseguem de fa dos dies, potser. A veure si ja surt. La definició era posta de sol. I com sempre, és una mena de mots encreuats, per tant, diem les lletres que té aquesta paraula que busquem. Quatre lletres. Posta de sol, una paraula que surt sovint als mots encreuats, pels que hi estiguin més aficionats. I l'altra que ens va quedar pendent era que té forma de cub. En aquest cas té cinc lletres. O alguna cosa que tingui forma de cub, com ho diem? Bé, més que alguna cosa hauria de ser un objecte, perquè busquem una paraula, un adjectiu en masculí. Per això té cinc lletres. I fins i tot vam donar una pista, per exemple, és un adjectiu que posem al costat de metre per indicar, doncs, un sistema de mesura, Relacionat amb el cub, que té forma de cub, o bé la posta de sol.
Truqueu-nos al 938-1726-26 per concursar, com ha fet l'Eulàlia, que tindrà el número 1. Eulàlia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vas per alguna d'aquestes dues que tenim pendents?
Sí.
Vinga, doncs, tria.
Ocas.
A veure com ho has dit, això?
Ocas.
Ocas. Molt bé, aquesta que ens costava tant. Això de la posta...
Jo ja la sabia, jo pensava que truco, però no m'hagués agafat el telèfon perquè ja havia trucat.
No, molt bé, doncs la posta de sol, una altra manera de dir-ho, és més literària, és d'un nivell
sí,
més alt, de llengua.
No es gasta gaire.
Normalment quan parlem, no parlem de l'ocàs, Això
no,
ho trobem als llibres.
Els mots encreuats surt.
Exacte, La posta de qualsevol astre no seria només del sol, doncs en podem dir també ocàs. Escrit amb una O inicial,
una O.
Si ho vam descriure.
O cas remarcant, és O cas.
Ah, exacte, però
perquè
sona
si
U.
Si posessin una U no lliga amb l'altra paraula.
Però això ha de sonar com una U, O cas. Molt bé.
Sí, O cas, O cas.
Perfecte,
ja l'hem resolt. Felicitats, el número 1 per tu.
Vinga.
Que vagi bé.
No toca. Ja sabeu que no toca.
No és veritat, aquesta temporada t'ha tocat, sigues sincera.
Vinga.
Apa, cuida't.
Adéu.
Teresa, hi vols posar una definició nova?
Sí, n'afegim una. La definició diu, dintre de poc. O sigui, ara aquí el que busquem és un adverbi que vol dir dintre de poc. O d'aquí a poc temps, també podríem dir, I té cinc lletres. És una paraula d'ús habitual, No busquem una paraula com ho cas tan sofisticada. Una paraula d'ús quotidià. Dintre de poc.
Aneu trucant al 938-1726-26. No sé si algú de vosaltres en sap alguna. Només m'heu de dir sí o no. No la paraula. Sí?
Sí.
Sí. Bé, doncs...
Doncs vol dir que es poden saber.
Es poden saber. Truqueu-nos, que el llibre avui s'ho val. Hem conegut una miqueta aquest parell de voluntaris, el Joan i la Maria Àngels, i ara cedim la paraula al micro, en aquest cas a la Paula i la Marissa, que són les nostres aprenentes. Paula, explica'ns d'on ets, d'on vens.
Bon dia, jo sóc de Tenerife i fa un any i dos mesos que visc a Sant Martí Sarroca, el poble del costat de Vilafranca del Penedès. I fa un any i dos mesos que estudio català.
Per tant, pràcticament vas arribar i vas decidir que havies d'aprendre català.
Sí, clar. I com que jo vaig aprendre més ràpid o practicar més, vaig parlar amb la Gemma, que era la meva professora, i em va recomanar aquest projecte i així d'aquesta manera vaig conèixer el Josep Maria i la Isabel, que són les meves parelles lingüístiques.
Fem una aturadeta perquè truquen al concurs i anem a saludar ara la Roser. Bon dia.
Bon dia.
Roser, el número 2 per tu.
Gràcies.
I pots triar la que més ràbia et faci o la que tinguis més clara?
Bueno, l'última que he dit no la sé, però l'altra, que ja ve de la setmana passada, em sembla.
I que té forma de cub, dèiem. Sí?
No.
No?
No. Aviam, em pots dir les dues? Diguem les dues.
Ara tenim la pendent de la setmana passada que deia que té forma de cub, o la que he afegit ara, que era dintre de poc. La que ja hem dit és la posta de sol.
Sí, però una que vas dir que hi havia una pista, bueno, jo em sembla que és quadrat, metre quadrat.
Ah, no. Ja, tu, ah. Clar, la pista era que busquem un adjectiu que pot anar acompanyat de metre. Però no és el metre quadrat, perquè busquem una cosa que té forma de cub.
Vale,
no una cosa que té forma de quadrat.
Ja ho sé, ara ja m'ha vingut.
Doncs què?
Bueno, és igual.
Digues, va.
Ara sí, cúbic.
Ah, exacte.
Ara sí, ara sí.
Anaves bé, però t'has despistat una mica.
Sí.
Exacte, que té forma de cub, doncs és cúbic. I en el cas del metre, doncs és una mesura, que també en diem metre, cúbic, perquè és el volum d'un cub.
Ah, això mateix.
Molt bé, perfecte.
Gràcies, Roser. A la segona ha sigut la vençuda, ha sigut la bona. Tens el número 2, que vagi bé.
Adéu.
Bona setmana. Adéu-siau. Doncs busquem ara un adverbi.
Sí, que vol dir dintre de poc. O també podem dir d'aquí a poc temps, per exemple. De 5 lletres. I en deixo anar un altre i així ja en tenim un parell. Dic la paraula més literària. Eructe. Busquem una paraula que vol dir eructe. Aquesta no és la que fem servir habitualment. La que fem servir més habitualment és la que busquem, que té 3 lletres i vulgui dir eructe.
Truqueu-nos al 93-87-26-26, com ha fet ràpidament la Fina. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Fina. Tens el número 3 i pots triar perquè en tenim un parell. Per quina vas?
Bueno, la de les 5 lletres.
Ah, això, dintre de poc.
Què
et sembla?
Pues aviat, podria ser, no?
Aviat, exacte. Aquesta sí que és una paraula que fem servir cada dia, eh? Aviat vindré, aviat sortirem d'aquí, aviat qualsevol cosa, una cosa que es farà d'aquí a poc temps. Perfecte.
Sí. Resòstic.
Molt bé.
Fina, has estat molt fina, eh? Si em permets la broma. Aviam si aquest 3 et dona sort. Gràcies per trucar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga,
adéu.
I passem ara a escoltar l'Assumpta. Molt bon dia.
Hola. Bon dia.
Mira, tens el número 4 ja d'entrada.
Val, gràcies.
I molta
anava
sort.
Per aquesta, que em l'han treta, la d'aviat, però bueno, vaig per l'altra.
Fes l'altra, vinga. Eructe.
Rot.
Rot, molt bé. 3 lletres, acabat amb T, si ja ho hem d'escriure. I és la paraula d'ús quotidià i més habitual, eh? Eructe és el nivell registre literari, eh?
Molt bé.
Doncs molt bé, perfecte.
Molt bé, gràcies.
A tu, Assumpta.
Vinga, bon dia.
Adéu-siau. I encara saludarem la Cristina. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Cristina, tens el número 5. I juraria que tens un llibre pendent de recollir, ho dic de memòria.
Ah, sí?
Sí?
Em va tocar a mi?
Sí,
sí,
no ho sabia. Fa una colla de setmanes, crec que hi ha un llibre aquí encallat a nom teu. Val?
Sí, vale, doncs ja vindré.
Molt bé. Mira, ens hem quedat sense definicions, o sigui que t'has de llançar a la piscina. Vinga, Teresa.
Va, vinga, una de nova.
A veure.
Busquem el nom del volant del vaixell, de 4 lletres.
Timó.
Molt bé. Aquesta, per ser així ràpida, ha estat fàcil. 4 lletres, timó. Això, així és com es diu l'òrgan que serveix per dirigir una nau, un vaixell. Perfecte. Timó.
Gràcies per concursar. Que vagi bé.
Ja
bon dia.
Ja passaré.
Gràcies, sí, quan vulguis. Vinga.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Teresa, tens una nova definició i seguim conversant amb les nostres aprenentes.
Avui anem per feina. Només en deixo anar una perquè, si no, no podrem parlar amb els convidats d'avui.
Vinga.
Doncs, a veure, l'altre diu, reunió de gent sardanista. Va, per pensar una mica més. 5 lletres. Reunió de gent sardanista. A veure, si cal ja donaré més pistes. De moment ho deixem així.
Se les guarda la Teresa, eh? Si pot, se les estalvia.
Sí, perquè si no, no podem parlar.
El nostre telèfon és el 93-827-2626 i avui regalem un llibre, La Valentina i el Llop de Sorra, d'editorial Calandraca. I és una traducció de l'escriptura sueca Asalin i és una passada de llibre. No el poden veure els convidats perquè just ara el Josep Maria Soler està fent l'entrevista amb la traductora i se l'han dut, però és ben xulo. I està a la frontera, entre literatura infantil i juvenil, allà als 9, 10, 11 anyets. Truqueu-nos, que encara hi ha aquesta definició pendent. I ara volem conèixer una mica millor la Marisa. Marisa, d'on ets?
Hola, bon dia. Jo sóc de Salamanca. Fa 2 anys que he vist a Vilafranca. I també, quan la Paula vam començar per en català i la gent em va dir que hi havia aquest grup i la meva parella és el Joan.
Ah, sí? Des del primer moment o ho has canviat?
No, des del primer moment. Van començar a l'abril, més o menys.
Sí, més o menys.
Sí, i van començar online, per Skype, per la pandèmia.
Quan el Joan deia, sort que hem tornat a la presencialitat, i la Maria Àngels també ho apuntava, que és molt millor, tu anaves fent que sí, anaves assentint, no?
Sí, sí, tant que
no
sí.
No hi ha color.
No. Sí, van començar per l'Sky. A la segona, tercera, ja em van dir, mira, van a fer un cafè. I ja vam fer un cafè i ja en presencial.
I molt millor.
Molt millor, sí. Sí, sí. Van acabar aquest i després ja em van incorporar en el grup. Molt bé. Jo ho recomano a tothom.
Coincideixes, Paula, que és molt millor cara a cara?
Sí, sí, sí. No té color.
Perquè a més tu, Paula, deies fins i tot els cursos, no?, que també t'agradaven
més que
fossin presencials. Sí, tot és millor cara a cara, oi?
Totes
ja
dues,
veieu, eh? Com parlen.
Molt bé, estic astorada.
Ah, sí.
Totes dues heu començat fent curs i al cap de poc us han proposat fer voluntariat per la llengua. Paula?
Sí, jo quan vaig començar no sabia dir res i vaig parlar amb la Gemma i això em va recomanar aquest projecte per practicar més.
I notes que has guanyat molt.
Sí, 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 i tant. Sí. La meva experiència va ser molt bona, sí. Recomanaria aquest projecte a totes les persones que vulguin aprendre el català i agrair-les als voluntaris.
Marisa, tu també comences amb curs,
sí,
i la Gemma, la Teresa ens haurà d'explicar qui és aquesta Gemma que va sortint, també et proposa el voluntariat per la llengua avançar millor,
sí,
no?
Sí, 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 fundamental.
T'hauries d'acostar una miqueta al micro perquè quedes un pèl separada,
sí,
millor.
Fundamental, sí, 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 a mi molt bé això de tenir una persona, poder parlar, poder... no té res que bé. Tu estudis, sí, en un llibre... També és telemàticament, costa una miqueta més, però jo i el Joan, que tinc un dubte, sempre un dubte. I molt bé, molt bé.
Clar, perquè tu el curs el fas també en línia.
També, sí, sí, sí.
Clar, en línia encara passa més aquests nivells pels que comenceu a parlar, encara costa més doncs,
sí,
poder practicar.
Tens moltes dubtes que les tens que resoldre. Sí, tens el correu, tens, però sí, no és el mateix que dir, mira, que tinc una pregunta, no on tens aquesta cosa o...
Sí, però a vegades em fa alguna consulta que la feina que tinc,
Però ja és de nivell, és de nivell superior, ja.
Sí, sí, que cuidado.
Ah, esclar, home, és que jo quan t'hi vas posant i amb l'interès que teniu vosaltres dues per parlar... Bé, la Gemma que ha sortit, que em deies, la Gemma és la coordinadora del voluntariat per la llengua a l'Alt Penedès, per tant, coordina totes les parelles, els grups i les activitats que es fan al voltant del voluntariat, però a més és professora també, i també fa cursos i per això doncs, us ho va recomanar com a professora quan veu alumnes que els pot anar bé i que els interessa, bé, ella i tots els altres professors, doncs el que fem és això, que els alumnes s'hi apuntin, perquè encara que els tinguis a l'aula en un curs presencial i que allà sí que es poden fer activitats en grupets i parlar una mica més, però també sempre va bé fora de l'aula doncs, continuar parlant amb una altra persona i com més hores es parli, això és que és totalment pràctica. Com més es practiqui, més es millora. No té cap més secret.
El que passa que amb el tema de les parelles que jo m'he trobat fins ara, n'hi ha de dos tipus, bàsicament. Aquella persona que quan et trobes al matí i li dius bon dia, i ja no hi has de dir res més. Ja va enllaçant una cosa amb l'altra i no para de parlar, que és fantàstic, perquè practica, que en definitiva és el que es pretén, que practiquin el català. I l'altra, la contrabassant d'això, és que on hi hagis d'estar tota l'estona fent preguntes obertes, perquè... I llavors hi ha casos que... Elles dues són del primer exemple, eh? Però hi ha hagut algun cas que sí que els hi ha anat bé incloure'ls dintre d'aquest grup, perquè allà, en el conjunt dels que ens trobem, els hi és més fàcil, surten més temes, etc etc.
Clar.
Però vull dir que ja...
De fet, és més ric. Hi ha més opinions. Cadascú diu la seva i és una cosa totalment diferent que... que dues persones està... Jo no ho he fet mai, amb dos, sempre he sigut en grup. Però, bueno, jo entenc que dues persones queda més... no limitat, però sí queda més acotat. En canvi, si són diversos, és més fàcil expressar-se. També s'ha de dir que depèn de l'aprenent, si és més tímid, més retraigut, llavors li costa més expressar-se, li costa més donar la seva opinió, li costa més participar, però, bueno, això ja depèn en el fons del caràcter de cadascú.
Clar, depèn de cada personalitat. Sí. Llavors potser s'ha de gestionar una mica en el grup, doncs que vagi intervenint tothom,
sí,
perquè hi ha gent que és molt xerraire.
Sí.
Sí, sí, s'ha d'intentar. A vegades hi ha voluntaris que els hem de dir que no xerrin tant,
també,
perquè no són ells els que han de parlar tant.
També.
Però sí, s'ha d'anar gestionant això, no?, les intervencions i que tothom hi participi.
Ho intentem.
Maria Àngels i Joan, a vosaltres què us aporta ser voluntari del Voluntariat per la Llengua? Per què us vau decidir?
Jo fa temps que havia sentit del programa, però mentre treballava no tenia temps, no podia. I així que em vaig jubilar va ser una de les primeres coses que vaig fer. Vaig anar al consorci i em vaig oferir com a voluntària. I llavors va ser la Gemma la que em va dir que hi ha aquesta experiència de grup que ja funcionava. Si et sembla bé, dic, sí, per mi sí. I m'hi vaig apuntar de seguida i m'hi vaig trobar molt bé des del primer dia. Molt bé.
Jo, bàsicament, com ara ella, vull dir, treballant era impossible, i la que em van prejubilar, d'això fa uns 6 anys, em vaig inscriure telemàticament a través del web, i em van fer un correu i vaig començar. He tingut parelles tan diverses com de Galícia, de Múrcia, de Salamanca, del Marroc, de la Índia, de Califòrnia... Sí. I de tots aprens coses.
Sí.
De tots.
Això també és veritat. O sigui, no només són ells els que aprenen català, sinó que nosaltres, clar, hi ha un intercanvi de tot, de llengües, de cultura, de maneres de pensar, i sempre n'aprens. Això és seguríssim.
Nosaltres, quan són gairebé 11:45, tenim un petit tràmit que agrada molt als oients que han concursat i que han jugat amb nosaltres, que és regalar aquest llibre, fer el sorteig. I avui... Paula, si et sembla, seràs tu qui portarà la sort a algú. Mira, hem tingut 5 trucades, per tant, són 5 números. Digue'm un número de l'1 al 5.
3.
El número 3. Doncs, Fina, has guanyat el llibre. Aquesta Valentina i el llop de sorra de Calandraca Editorial és tota teva. Com vulguis, la pots passar a recollir per Ràdio Vilafranca. Ens ha agradat molt conèixer-vos, escoltar-vos i tenir-vos aquí a l'estudi de ràdio. Pel que fa a la Paula i la Marisa, parleu molt i molt bé. Sou molt valentes d'haver vingut a la ràdio per primera vegada. Ha estat un plaer que hàgiu vingut aquí amb nosaltres. Moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Teresa, la setmana vinent no ens veiem, exacte, que queda al mig del pont de la Puríssima, sí, i tornem l'altre, d'acord?
I tant. I us recordo que a l'Escorxador tenim l'exposició sobre el voluntariat fins al 9 de desembre, que encara la podeu anar a visitar.
Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem aquest darrer repàs a la informació penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Cunit planteja incorporar-se al Parc del Foix. SOS Natura Cunit i la CUP recorden que en el municipi també hi ha zones d'interès natural per protegir. El Parc del Foix és un espai de gran valor ecològic entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, el Pantà i el seu entorn és un ric ecosistema que concentra espècies de fauna i de flora. Encara que no ocupa terreny al Baix Penedès, l'Ajuntament de Cunit vol incorporar-se a l'entitat Parc del Foix. Així ho assenyala l'alcalde Jaume Cassanyes, el director del Parc del Foix, Pau Mundó. Es planteja que Cunit tingui connexió amb el parc. La mesura passa perquè el municipi de Castellet, on es concentra la zona natural protegida, ampliï aquest espai cap a Cunit. La connexió seria a la zona de Cals Blai, en la capçalera de la riera de Sant Antoni de Cunit, Puig de Tiula i Cassanton, espais naturals al Baix Penedès, però sense cap mena de protecció. Cassanyes considera que l'ampliació del parc permetria incrementar la protecció dels espais naturals de Cunit i fer valdre la riera fins a Clariana com un connector biològic de la costa cap a l'interior. Els pacients Covid ingressats als hospitals del Garraf i l'Alt Penedès ja superen la vintena. Segons informava ahir el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, actualment hi ha 17 persones ingressades a l'Hospital de Sant Camil i 7 al de Vilafranca a causa de complicacions derivades del contagi per coronavirus. En aquest sentit, aquest cap de setmana l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha registrat una nova mort a causa de la Covid-19 després d'un mes sense defuncions als hospitals de les dues comarques. Des de l'inici de la pandèmia, han mort a l'Hospital de Sant Camil 192 persones i el de Vilafranca 94. En aquest temps, els dos hospitals han donat d'alta un total de 1.989 persones ingressades que han superat aquesta malaltia, segons fonts del Consorci. L'associació El Pilar de Vuit s'ha dissolt després de 20 anys d'activitats per a la gent gran. L'any i mig llarg de pandèmia ha fet que gran part de les activitats que duia a terme l'entitat no es poguessin fer i, per tant, ha complicat molt la seva continuïtat. Fina Milà, una de les responsables de l'associació, explica que les membres de la Junta estaven també amb ganes d'un relleu que no ha arribat. Tot plegat ha portat que en una assemblea celebrada aquest passat mes d'octubre s'optés per dissoldre el Pilar de Vuit. I acabem explicant-vos que Juan Francisco Ferrandiz presenta el judici de l'aigua a Olèrdola el proper diumenge 12 de desembre a les 12 del migdia. El reconegut escriptor Juan Francisco Ferrandiz presentarà a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia el judici de l'aigua, la seva darrera novel·la. La tria del lloc per fer la presentació no és casual i és que part de l'acció de la novel·la s'ambienta a la ciutat medieval d'Olèrdola. Abans de la presentació, a 11:15 del matí, hi haurà l'excepcional oportunitat de poder fer una visita guiada pels espais de la novel·la amb el mateix autor i amb la responsable de la seu d'Olèrdola del museu, Núria Molist. L'aforament és limitat i es recomana inscripció prèvia a l'adreça mac.olèrdola@gencat.cat o al telèfon 93 890 14 20.
Penedès en xarxa.
Són 4 i escaig els minuts que passen de 11:45 i ara ens agrada molt parlar de contingut audiovisual a través de la tele convencional i de les múltiples plataformes, tot allò que s'hi dona amb el nostre expert, el Carles Gala. Molt bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Avui ens proposes fer un petit repàs al palmarès dels Premis Zoom. No són tan coneguts com els Butaca, que premien el teatre, o els Òscar, que premien el cinema, però també fan bona feina, no?
Sí, fan bona feina. A més, dins del món professional, són d'aquells premis que fa il·lusió, perquè també estan donats per un jurat professional. S'entreguen a Igualada, ha sigut aquest dissabte 27, en la cloenda del Festival Zoom, que és un festival on es presenten novetats a nivell de formats, per exemple, televisius, també a nivell de format doncs, més de videojocs i tot el que sigui relacionat una mica amb el món audiovisual. I en aquest cas, doncs, dir-vos això, que aquests premis Zoom, doncs, aquest cap de setmana es donaven a Igualada. De fet, hi havia nominat una producció, no direm penedesenca, però sí que amb una mica de to penedesenc, perquè Incís Film, que és aquesta productora encapçalada per Guillem Carol, doncs estava nominada per el programa A Dos Veus, que finalment no es va poder portar el guardó, però sí que aquest programa doncs va estar entre els finalistes com a un dels millors programes d'entreteniment d'aquesta temporada.
Doncs fem un tastet d'alguns d'aquests premis. Se'n donaven 14 en total. Hi havia Igualada, 500 persones seguint aquesta gala. A més, per primera vegada es donava per Twitch. No sé si haurem d'entrar a Twitch algun dia.
Oh, ens queda ja gran. Jo hi soc de fa dies, eh?
Sí?
De fa dies, eh?
Ja has entrat?
Sí, 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 he entrat i, de fet, com a agència de comunicació començo a pensar que és un bon lloc per posar-hi contingut audiovisual i per començar a pensar en retransmetre coses, no només videojocs i partides de videojocs com el que habitualment es fa, sinó, escolta'm, per què no fer un streaming doncs, de programes de cultura, de literatura, de cinema, del que sigui, perquè realment part del públic ara és molt jove, però està entrant públic ja, diguem-ne, massivament, gràcies a l'Ibai, gràcies a la productora que ara parlarem també, doncs, de Cosmos, de Gerard Piqué. Per tant, comença a ser un format de televisió en directe amb pocs recursos, però que està funcionant molt bé.
Doncs un dia en parlem. Anem per aquesta tria del palmarès que ens has preparat. Quin premi destaques en primer lloc?
Normalment no parlem de cinema, però sí que ja aprofitem doncs, que dir que el primer, diguem-ne, dels premis que es donava va ser el millor format de ficció, s'ho van portar una pel·lícula produïda per la RAI, la televisió italiana pública, que és un biòpic sobre la llegenda de la música italiana, en aquest cas de Renato Carosone, i era la pel·lícula també produïda aquest mateix any 2021, que s'anomena Carosello Carosone.
Siamo qui con il maestro Renato Carosone. Primo in classifica in Italia.
Tu vuoi fare l'americano? Americano.
Uruguay, Brasile, Cuba e ora primo in classifica anche negli Stati Uniti.
La tua musica è rivoluzionaria. Il tuo batterista suona i bicchieri. Poi siete ironici, provocatori. Insomma, siete il futuro.
Sì. Ma
tu a ballo rock and roll. Tu gioca a baseball, ma esorda per camel, ti devi dalla borsetta di mamma.
Un successo strepitoso, Renà, eh? È su e festeggiamo!
Ma che cosa, Gegè? Io passo più tempo con te che con l'Ita.
Ma tu lo sai che dove suono, suono? Io penso sempre che sto suonando per te.
Lo so.
Gegè, jo pensava la musica che facciamo.
Doncs aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula, Carosello Carosone, que va ser guanyadora d'aquest premi millor format de ficció.
Home, la veritat és que aquest tastet que ens proposes dona molt bon rotllo, eh?
Sí, la veritat és que sí, entre la música, que a més són cançons per tots nosaltres que ens sona, com a mínim, i aquest to, no?, i sembla que sigui una producció, com a mínim, agradable de veure.
Anem als premis que han distingit programació televisiva. Per on vols començar?
Doncs mira, comencem amb el millor format d'entreteniment, que se l'han portat, en aquest cas, un format musical. Era el retorn de l'Emilio Aragón al món de la televisió. Tornava amb un programa que s'anomena PSO, que és de la banda sonora original. En aquest cas, ell sempre deia que era la banda sonora original de tu vida, eh? I convidava doncs, a personatges famosos en el que, a partir d'aquí, explicaven tota la seva trajectòria professional, humana, la seva vida, a través de música, de les cançons que han marcat la vida d'aquests personatges. I ho feien amb música, doncs, recordant alguns moments, amb videoclips, amb cançons cantades en el mateix plató, cançons cantades per ell mateix, per l'Emilio Aragón. Per tant, un format que, a més, està molt ben fet, que no l'hagi vist, està a Movistar Plus, el podeu veure, i és un format que ha fet la mateixa productora d'Emilio Aragón, que és Caribe Studio, i que s'emporta aquest millor format d'entreteniment.
Dicen de vosotros que formáis un pack imbatible en lo grande y lo menudo. por méritos propios, ocupáis ese lugar reservado a quienes a su tiempo se adelantan.
Familia.
¿Qué significa para ti esto?
Sí, señor.
¡Temazo!
Bien. Alegres, directos y sensibles, Calvo y Ambrosi, Ambrosi y Calvo, los Javis, reyes del plató, talento, provocación, éxito y moda.
Ven a mis brazos.
BSO, la banda sonora original de tu vida con Emilio Aragón. Miércoles 2.
I en aquesta mateixa categoria, la de millor programa d'entreteniment, hi ha hagut també una menció especial que també s'ha quedat Movistar.
Sí, Movistar, a veure, Movistar en aquest sentit innova en formats, està fent unes produccions bastant originals en aquest sentit i se l'emporta un programa, en aquest cas de televisió, com dèiem, de Movistar, que s'anomena Radio Gaga, que és, doncs és un estudi mòbil que es va movent per diversos punts de tota la geografia espanyola i que allà va trobar temes socials i s'emporta aquesta menció especial.
Y que te das cuenta que hay un montón de pequeñas cositas que no valoramos, pero que en realidad son privilegios.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, levantarte por la noche a beber agua del grifo.
Sí, es verdad.
Me pasas el agua.
Tú tienes doble privilegio, ¿no? Privilegio de que tienes agua y privilegio de que me tienes a mí para traértela, ¿no? Con cariño y amor, además, ¿eh?
¿Me la puedes abrir?
No.
Aquí.
Dios bendito, qué paciencia, de verdad. Qué paciencia.
¿Y qué? No apagues aún. Estamos hablando.
Hasta mañana, Manuel. Ah.
En Cero, de Movistar Plus. El jurat n'ha destacat d'aquesta Radio Gaga, que té una gran capacitat d'explicar històries complexes com aquesta de tenir abast a l'aigua, això sí, d'una manera amable i sense creuar línies vermelles, que això malauradament es fa força a la tele, oi?
Sí, i de fet algunes cadenes que es dediquen només a això, no? I en aquest cas aquest format no, aquest format té aquests temes més socials, explicats, com dèiem, doncs, des d'un punt de vista sempre molt respectuós i realment el format també està molt bé. És molt original que aquest estudi de ràdio es vagi movent per diversos indrets i que vagin fent aquest tipus de programes.
Dos programes de Movistar, valents, diferents, premiats. I, en canvi, Movistar, Carles, ha dit adéu a Buenafuente o dirà adéu a Buenafuente d'aquí no res.
Sí. El dia a finals de desembre, abans que arribin les festes de Nadal, Buenafuente tancarà el Leitmotiv. Tanquen, jo crec que per mutu acord. O sigui, no és que Movistar hagi decidit fer fora Andreu Buenafuente, sinó que sembla ser que el format en si i les ganes de fer el programa des de Madrid s'han acabat i, de fet, molts acaben explicant que Andreu Buenafuente vol tornar a Barcelona i que vol tornar a viure aquí, vol tornar a fer família aquí. De fet, es parla o es rumoreja de que podria tornar a la televisió ja, vull dir, properament, amb dos projectes. El primer, amb Movistar Plus mateix, està fent una ficció en el qual ell també seria actor d'aquesta ficció, no l'està fent, estan planificant-la encara, i l'altra opció és també tornar amb un format televisiu, amb un programa setmanal, que podria ser semblant al format de ràdio que estan fent el Nadia Sabenada. El que no sabem és a on s'emetria, si a Movistar, si a Televisió Espanyola, que també li estan tirant la canya, o HBO Max. HBO Max, amb aquesta nova plataforma, que també dirigeix un antic directiu de Movistar Plus, amb el que Buenafuente té bona relació, i podria ser que també acabés a HBO Max. Veurem per on acaba tot plegat, però sí que a Buenafuente encara el podrem veure i gaudir-lo en els propers mesos.
I en tot cas, Buenafuente i bé, el Terrat continuen darrere de la Resistència, que resisteix, no, de moment?
Sí, no, la Resistència, i a més té canal propi fins i tot de Movistar, vull dir que està funcionant molt bé, hi ha tot un món darrere de la Resistència, fins i tot estan movent a diverses botigues de Movistar, al sofà antic, i recreant l'escenari perquè la gent vagi allà a fer fotos, vull dir que el tenen molt, molt vigent i és una manera que han pogut enganxar el públic jove que fins ara els hi costa.
Seguim fent un tastet d'aquests premis del Zoom Festival 2021 que es lliuraven dissabte passat a Igualada. Per quina categoria anem?
Doncs mira, anem al millor format cultural i divulgatiu per un programa que realment no coneixia, que he pogut veure i descobrir gràcies a aquest premi, i que realment és un format, ostres, molt, molt curiós. Es parla molt de disseny gràfic, de tendència, s'anomena el condensador de flujo, que això té alguna cosa a veure amb la pel·lícula de Regreso al Futuro, perquè hi havia el condensador de flujo que ens ajudava a moure amunt i avall pel temps.
Ostres, i sí, és, una... és veritat.
Oi?
Sí, sí. Sí.
I en aquest cas, doncs, aquest programa...
Sembla que hem perdut aquesta connexió.
El condensador de flujo. Ara sí que em sentiu.
Ara sí, Carles.
Ara sí que em sentiu. Ara sí que torno a estar aquí. Perdoneu.
Sí, ens recordaves aquest símil amb Regreso al Futuro.
Sí, i és un programa, doncs, això, que parla de tendències, parla de cultura, parla de diverses temàtiques, amb un plató, i s'emet a la 2 de Televisió Espanyola i sona així.
O sea que es un programa hecho por historiadores, ¿has dicho?
Sí, claro.
Vale. Bueno, escúchame, yo estoy aquí, ¿vale?
Estás aquí.
Estoy aquí para algo muy concreto, ¿vale?
Dime.
Yo sabes que soy una persona muy cartesiana, o sea, soy cartesiano diagnosticado, o sea, no esa persona que dice, yo soy cartesiano, yo tengo los papeles que te lo demuestran. Entonces yo voy a hacerte una sección semanal, ¿vale?
Vale.
Una sección, la he titulado Easy.
Easy.
Easy, ¿vale? Son las ucronías, ¿no? Te voy a contar. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera teléfono, ¿vale? Y si Graham Bell, bueno, ¿cómo se llama? Mesu, ¿se va a decir?
Meucci. Antonio Meucci.
Meucci. Es que estoy atento, pero tengo en mi vida, entonces...
Tiene mucho mundo interior.
Muchas cosas en las que pensar, ¿vale? Si Antonio Meucci no hubiera inventado el teléfono, ¿sí? y no lo hubiera inventado nadie, bueno, o mejor todavía, imagínate que Graham Bell o Meucci inventa el teléfono, pero sí. Dice, vaya pamplina.
Y lo tiran.
Y no lo quiere, ¿vale? Entonces, ¿qué sería el mundo y si esto no hubiera pasado? ¿Lo ves? ¿Claro?
Creo que tengo clarísimo que nos vas a llevar un viaje por tu propio mundo interior. Vale. Venga, adelante.
No hay teléfono.
¿Vale? No hay teléfono.
Entonces, no hay teléfono, no tienes sus hijos. No hay telefonillo, no hay portero automático, que es casi peor, y no hay teléfono móvil, ¿vale? Entonces, no hay teléfono, ¿vale? Ese es un puesto. No hay teléfono. O sea, esto...
És el premi al millor format cultural i divulgatiu, però com hem anat escoltant amb altres formats premiats, prima molt l'humor, eh?
Sí, de fet, l'entreteniment, l'humor, aquest tipus de format de parlar de temes més generalistes, però sempre amb aquest to d'entreteniment, és el que funciona a nivell televisiu, és la norma, diríem, de qualsevol programa de prime time, que és tractar de qualsevol tema, sigui de ciència, d'art, de cultura, però sempre amb aquell to una mica humorístic.
Quina altra categoria vols destacar?
Doncs mira, millor format informatiu i d'esports, també un format que tornem a estar mateix, amb aquest to desenfadat, humorístic, i dins d'una plataforma de televisió espanyola que és Play, que és aquella plataforma destinada i pensada per públic jove, i en aquest cas el format s'anomena Gen Play i sona així.
Estamos terminando, esto se ha acabado, Darío. Nos vamos de vacaciones para bala,
bere, bere. Se acaba sí. La season, pero yo no te voy a echar de menos, honestamente.
Bueno, pero tú tampoco tienes por qué echarnos de menos, porque tienes todos los programas, los ciento y pico programas de Gemplays aquí en el canal de YouTube.
¿Ciento y pico?
Ciento y pico, colega, sí. Ciento y pico, entre todo. Y aquí, como no, pues te hemos hecho una pequeña recopilación de los greatest hits, pero no sin antes repasar todo el amor recibido en redes sociales durante estos meses.
Sí, que por lo visto, yo me acabo de enterar, hay gente a la que no le parece...
Un programa, bien, Carles, com el seu canal, molt pensat per la gent jove, no? Aquesta generació Z.
Correcte, i no perquè sigui pensat per aquest tipus de públic, està produït, diguem-ne, de manera allò malament, sinó que realment hi posen molts recursos i és un format molt entretingut i des d'aquí, si no l'heu pogut veure mai, us el recomano perquè realment és continguts força interessants.
I com en tot premi que es mereixi, no poden faltar premiats d'honor aquí també.
Sí, en aquest cas se l'emporta a Cosmos Studios, que és la productora de Gerard Piqué, perquè han creat productes televisius, o televisius potser no hauríem de dir, sinó productes per Twitch,
sí.
que amb aquest format televisiu, diguem-ne, que ha funcionat molt i molt bé, des del Mundial de Globus, que es van inventar l'Ibai i el mateix Piqué, que van fer a PortAventura i que va tenir una audiència brutal, des de formats d'entrevistes, és a dir, Ibai i Piqué han fet una... un acord, diguem-ne, comercial, de contingut o com sigui, i estan creant d'això, tipus de formats i continguts que estan funcionant molt bé, i per tant, doncs, aquest premi d'honor a Cosmos Studios pel de Piqué.
I no només Piqué i la seva productora, sinó que també hi ha dos premiats d'honor més.
Jo crec que sí, a més són aquells premiats que segurament, ara quan diem el nom, sabem segur que tardarà els rebrien, que és Joan Pera, que incombustible, que continua fent sèries, que continua apareixent en teatre, que continua estant posant veus a molts personatges, i després també a Xavier Cerdà, que ara per ara continua a Televisió Espanyola amb aquell programa que fa setmanal i que està funcionant normalet a nivell d'audiència, però que de moment Televisió Espanyola li manté aquesta finestra.
I també hi ha premi pel millor streamer de l'any.
Sí, comencem, allò que dèiem, barregem, els mons, però és que ja hi són, I per tant, premi al millor streamer per Ibai Llanos, que s'emporta, diguem-ne, aquest premi. I després la Diego Catalunya també va patrocinar un premi que és el millor format de televisió en català, que en aquest cas se l'emporta Cover, que és un programa que TV3 va fer, presentat per Miqui Puig, que sonava així.
Ja sé que tenim moltes ganes de saber quin cover dels Pets arriba a la final. Però això no arranca fins que jo no digui la paraula màgica. Cover!
I encara un parell de premis.
Doncs sí, un per un programa de BTV, un programa, doncs no sé ben bé exactament com parlar, és un tema molt obert, no?, de sexualitat, especialment de sexualitat, però parlen de tot i és un programa amb un format molt, molt, molt instagramable, en aquest sentit, és Oh My Coach, de BTV.
Hola, boniques, com sempre us porto el més hot del panorama eròtic.
No confundir con el timbre d'una bici, és una lavativa.
Em dic Alexa.
I jo, Mia.
Mírala, ja la tenim aquí.
Amor, sepárate, distancia de seguridad.
Portem mesos tancats, que no podem fer res. I ara que potser ens deixen sortir i no vols quedar.
És que no follo des d'abans del confinament.
Estàs tu, que creuaré tota la ciutat per follar amb algú. No estic tan desesperada.
Molt estripat aquest Oh My Coach, i en aquesta categoria menció especial també.
Sí, per Fibracat TV, aquesta televisió que forma part de la plataforma de Fibra, que és Fibracat.cat, sí, que en aquest cas té un canal de televisió que és Fibracat TV, que té uns continguts molt relacionats directament amb el món de la dona, amb l'emprenedoria femenina i també amb el món de la tecnologia, Fibracat.cat.
Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el...
Una bona guia, aquesta que ens has dut avui dels Premis Zoom 2021, perquè ens diuen per on van les tendències i si ens perdíem alguna cosa, que ens estem perdent, no?
Això mateix. I escolteu, divendres, dia 3... Molta gent segurament ja ho té apuntat a l'agenda, però s'estrena la segona part de la temporada 5 de La Casa de Papel a Netflix, O sigui que d'aquí esperem, jo crec que sí que es tanca aquí, no?, aquesta part de la sèrie en què estem un moment vivint ara. Per tant, divendres, La Casa de Papel a Netflix. Ha fet Movistar ja fa dies també que ha obert un canal específic només per La Casa de Papel, està emetent tots els capítols, reportatges i documentals, i ja ho saben, els fans, que són milions a tot el món, doncs a partir d'aquest divendres podran veure com finalitza, diguem-ne, aquest atracament que està en marxa des de fa ja 2 anys i que encara no sabem com acabarà.
Fantàstic, gràcies pel recordatori. Carles, cuida't i bona setmana. Cinc minuts i escaig i arribem a les 12. Lourdes Meronyó, esperant la teva història, aviam si és fake o és verídica avui.
Doncs a veure què dieu vosaltres, perquè déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'he buscat una mica enrevessada. Jo, per exemple, haig de reconèixer que no canvio gaire quan estic maquillada a quan no estic maquillada. Però la història d'avui és que un home demana divorciar-se de la seva esposa després de veure-la sense maquillatge.
Que fort!
Sí, sí. Us explico. Un home egipci està buscant divorciar-se de la seva nova esposa, ja podem comptar que ha tingut unes quantes, al·legant que no pot acostumar-se al tanto al seu aspecte natural després de veure-la sense maquillatge. En el que sembla el guió d'una comèdia absurda, un home egipci va sol·licitar el divorci de la seva esposa, amb la qual fa un mes que està casat, perquè simplement no podia acostumar-se a la seva aparença sense maquillatge. Pel que sembla, es van conèixer a Facebook, on la dona sempre publicava atractives fotos de si mateixa, però fins i tot després de sortir amb ella un parell de vegades, l'home encara la trobava encantadora i va decidir-se casar amb ella. Els problemes van començar el matí següent, a la nit de noces, quan l'home va veure la seva núvia sense maquillatge per primera vegada. Em va sorprendre, ja que no s'assembla en res a la persona que vaig conèixer diverses vegades abans de casar-me. Home, a veure, haig de dir una cosa, permeteu-me la puntualització, però, home, jo abans de casar-me amb algú no és un parell de vegades o tres, és a dir, se suposa que hi ha una mica més de relació. Banda d'això, vaig veure les seves fotos a Facebook, es veu totalment diferent quan no utilitza maquillatge, em va enganyar i per això em vull divorciar d'ella. I, clar, després de les noces, doncs va veure el seu rostre real, sense maquillatge, i es veu lletja, ojo al tanto. Els mitjans egipcis van informar que el ressentit espòs li va dir al tribunal que havia intentat superar l'aparença poc atractiva de la seva esposa, però després d'un mes de matrimoni va decidir sol·licitar el divorci. La veig quan es desperta, el seu cabell està desordenat, la seva aparença és completament diferent de la que vaig conèixer quan em vaig casar amb ella. Si tan sols les nostres esposes poguessin fer servir maquillatge en tot moment, aquest tipus de problema potser mai ocorreria.
Tenim mig minutet, eh?
Ràpid.
Armand, dispara, tu què creus?
Jo crec que és veritat. És cert.
Doncs jo també compro. Pel país, per com es van conèixer, per com va tot en aquesta cultura, jo també diria que és veritat.
És correcte. És del mes de novembre i l'heu encertat.
Hem fet Diana avui, Armand.
Molt bé.
Vaja. Gràcies, Lourdes.